Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el dia en què Dunga, el seleccionador brasiler, ha visitat la ciutat esportiva del Barça per parlar del calendari d'estiu de Neymar. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Ballori. Bona tarda, Ballori.
Ara sí?
Ara sí. Mira, ara millor. Bona tarda, Ballori, com
ara,
estàs?
Perfecte.
Pactes, negociacions, no hi ha entesa per la investidura de Neymar? De moment no, no? Val.
Molt d'hora, falta molt encara perquè arribi l'estiu.
Clar, petició de màxims, no?, per part de les dues parts i després es tornen a reunir. Segur que hi haurà entesa, i tant, home.
Segur que sí.
Bona tarda a tothom.
Marc Bairés al control de so, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Ballori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Futbol sala, Copa d'Espanya. El Barça busca aquesta nit a un quart de 10 un lloc a les semifinals. El rival, el Magna Navarra. Recordeu, el CatGas Santa Coloma ha quedat eliminat als quarts de final.
Top 4.
Bàsquet, l'Eurolliga passa pel Palau amb un partit determinant pel Barça, que rep a 3 quarts de 9 el CSKA de Moscou, líder de grup del top 16. Els blaugrana gairebé sense marge d'error.
Top 3.
L'Espanyol és l'encarregat de tancar la jornada de Lliga dilluns a Granada. Jordán veu a l'equip molt endollat i parla d'una nova final per assolir aquest objectiu de terminar de la permanència.
Top 2.
L'Audiència Provincial de Barcelona ha decidit suspendre l'obertura de judici oral contra el Barça. Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu, que atenció, deixen d'estar acusats. Ara les parts han de formular les acusacions i les defenses que corresponguin.
Top 1.
I segons ha pogut saber Esports Cope, Luis Enrique i Carlos Dunga, el seleccionador del Brasil, s'han reunit a la ciutat esportiva del Barça i de moment, no hi ha solució al cas Neymar, si anirà amb el Brasil a la Copa Amèrica i als Jocs o només a una de les dues competicions.
Entrevista a Esports Cope.
Avui en aquest temps de ràdio analitzem el Barça CSK de l'Eurolliga de bàsquet amb Andrés Jiménez i parlem de tribunals i del cas Neymar amb el nostre advocat de capçalera, Jacinto Vicente.
El debat a Esports Cope.
Aquest divendres hem convocat pel temps d'opinió del programa, com sempre, temps bracafé, al José Antonio Martín Petón i al periodista de Bein Sports, Lluís Izquierdo.
La pregunta a Esports Cope.
I a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, són les principals, eh, Ballori? Tu et mous bé allà al Twitter i també al Facebook. Sí, és molt bé, Ballori. Us demanem a tu, a vosaltres que ens escolteu, que ens ordeneu els centrals del Barça de millor a pitjor, de més a menys important. Per exemple, el César Navas diu Piqué, Bartra, Mascherano, Vermaelen i Mathieu. O el Jordi Vila, Mascherano, Piqué, Mathieu, Bartra i Vermaelen. I el Santi Pons. Hem rescatat 3 respostes a tall d'exemple. Gràcies a tots i a totes. Deia que el Santi Pons aposta per Piqué, Mascherano, Bartra, Mathieu, Vermaelen. Vaja, hi ha moltes combinacions. El que queda clar, i amb aquestes 3 respostes, és un exemple que Piqué i Mascherano encapçalen totes les travesses possibles ara mateix pel poble, per la parròquia d'Esports Copé, serien els centrals titulars, com ho venen sent a Can Barça. La teva quina seria? No, què vols apuntar?
Veig que Bartra no és l'últim en cap d'aquestes respostes.
Ben vist, sí. En el primer cas, de les 3 respostes que hem citat, el tercer, en el segon, el quart, i efectivament, el que sí que és l'últim en 2 dels 3 casos és Thomas Vermaelen, que tu és un jugador que t'agrada molt. Que tu és un jugador el que Ballori defensa aquí a la Premier. Bé, en tot cas, el que ens interessa és la vostra opinió a través del nostre mur de Facebook, a través del nostre compte de Twitter i, sobretot, molt important, a les 3 de la tarda, fa qüestió de 18 minutets, hem tancat el termini de recollida de respostes. Per què? Doncs perquè des de dilluns, aquí a Esports Cope, estem sortejant una entrada doble pel Barça-Getafe de demà a les 4 de la tarda. Estarà Ballori, estarà Silvio Ortiz i estarà Manolo Oliveros cantant els gols del Barça i tu també pots entrar al Camp Nou amb aquesta entrada doble si has opinat al Facebook o al Twitter d'Esports Cope. Abans de les 4 el sorteig, no, Ballori?
Sí, senyor.
Vinga, tot teu, que m'estic enrotllant molt.
Gràcies, Albert. Passen 18 minuts, de les 3 de la tarda estem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Papá está gordo. Un relato divertidísimo sobre la paternidad. Ediciones Palabra presenta al humorista americano padre de 5 hijos, Jim Gaffigan, que nos cuenta con humor la aventura diaria con su familia. A la venta en librerías y en palabra.es. El mejor regalo para el Día del Padre. Papá está gordo. La risa está asegurada.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
La última hora llega desde Francia.
Analiza todo lo que te afecta.
Tiene unas ideas bastante fuera del sentido común.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Luego estaremos en Bruselas y contaremos qué ha ocurrido también un asunto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford, el motor més premiat en els últims anys. I ara, més per provar-lo, encara més descompte en comprar qualsevol turisme Ford. Per exemple, un Ford Focus per 13.490 euros. Demana cita i consulta en les condicions a Ford Pones, xarxa Ford de Catalunya.
Ha dit Luis Enrique aquest matí, entre d'altres coses, que els periscops de Piqué li semblaven una meravella perquè fomentaven la connexió directa entre els jugadors i l'afició. Entrenaments a porta tancada, han desaparegut les rodes de premsa entre setmana dels jugadors, els aficionats que viatgen amb l'equip ja no tenen cap contacte amb els futbolistes, la premsa des de fa temps ja tampoc pot viatjar en el vol del primer equip, la sessió de signatures en els desplaçaments, que era força maca, ja fa anys també que ha desaparegut, un bon grapat de mesures en els darrers temps encaminades a blindar el vestidor, el primer equip. Jo no dic ni que estigui bé ni que estigui malament. Igual des del punt de vista professional és el més aconsellable. Però la connexió directa entre els jugadors i l'afició no existeix. La gent està encantada amb Luis Enrique i amb l'equip perquè juguen de fàbula i guanyen. Però la connexió directa entre els futbolistes i l'afició forma part de la història.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Portes de la jornada 29 a Primera Divisió. Aquest és el programa amb els partits que més ens interessen cronològicament parlant. Demà a les 4 de la tarda tenim el Barça-Getafe al Camp Nou, a 9:15 Atlètic de Madrid-Depor, diumenge a 9:15 Las Palmas-Real Madrid i queda per dilluns a partir de 9:15 el partit entre el Granada i l'Espanyol. Us recordo la classificació a la zona alta: Barça líder 72 punts, Atlètic de Madrid 64 i Real Madrid 60. Abordem l'actualitat del Barça, tenim diversos temes avui sobre la taula. Primer, Neymar. Avui sí, Dunga ha estat a la ciutat esportiva del Barça per parlar sobre el calendari d'estiu de Neymar. Brasil, recordem que té Copa Amèrica al mes de juny als Estats Units i Jocs Olímpics al mes d'agost a Brasil, a Rio de Janeiro. Helena Condis, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Què podem explicar de la trobada?
Ja s'ha acabat la reunió i no hi ha una solució definitiva. Dunga ja s'ha reunit amb Luis Enrique després de la roda de premsa del tècnic a la ciutat esportiva per parlar de l'estiu de Neymar, d'aquesta trobada, però no n'ha sortit una solució definitiva, segons ens diuen fonts del club consultades. Dunga li ha transmès a Luis Enrique que li agradaria comptar amb el seu capità en les dues competicions, Copa Amèrica al juny i Jocs Olímpics a l'agost, el mateix que desitja Neymar, però el Barça i el tècnic només volen que en disputi un als Jocs perquè volen que el brasiler descansi. Luis Enrique creu que és d'hora per prendre una decisió perquè és algú que queda llunyà. Queden quasi 3 mesos per la primera competició, que seria la Copa Amèrica, que comença el 6 de juny.
De moment, per tant, sense solució. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda.
Luis Enrique, evidentment, ha parlat del tema a la roda de premsa.
Sí, i ha dit que l'acord amb Dunga hauria de ser fàcil, perquè tots volen el bé del jugador, i també ha explicat que no es planteja de cap manera deixar demà Neymar a la banqueta, malgrat el seu viatge de 5 dies al Brasil.
Es algo que me preocupa muy poco, la verdad. Porque queda tanto para que se produzca ese hecho. Él es el que viene aquí, supongo que querrá darnos su opinión de lo que considera oportuno. Y a partir de ahí valoraremos con diálogo, porque aquí solo hay un tema en común que tenemos todos, que es el beneficio de nuestros jugadores. Que puedan competir en las mejores condiciones, que vuelvan en las mejores condiciones cuando están en el club. Lo único que tenemos en común, tanto Dunga, como el FC Barcelona, como Luis Enrique Martínez, como entrenador del primer equipo, es lo mejor para Neymar. Neymar, por supuesto, quiere lo mejor para sí mismo y para su equipo y su selección. A partir de ahí debería ser muy fácil entendernos. Justamente tenía que cumplir un partido de sanción, me pidió permiso, soy el encargado de dar permisos a los jugadores o no, en función de lo que yo considere, un jugador que lleva una carga de minutos muy grande.
així està el tema de Neymar respecte al calendari d'aquest estiu, de moment. Notícia en l'àmbit judicial que té a veure també amb Neymar, amb el cas Neymar, amb la carpeta 1, amb la que es veu a l'audiència de Barcelona i que té el seu origen en la querella de Jordi Casas. L'audiència provincial de Barcelona accepta els recursos del Barça, Rossell i Bartomeu i, atenció, s'anul·la la petició de judici dictada pel jutge Pablo Ruz des de l'Audiència Nacional. Aclarim termes amb el nostre advocat de capçalera, que és el Jacinto Vicente. Jacinto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se traduce eso para que la gente lo entienda? ¿Qué supone esta noticia?
A ver, supone que mientras el procedimiento estaba en Madrid, el Barça interpuso ante la audiencia un recurso donde consideraba que el procedimiento no debía seguirse en Madrid sino en Barcelona. Mientras se trató ese recurso, el procedimiento en Madrid fue avanzando, de manera que llegó un momento en que la audiencia trasladó la posibilidad de formular escritos de acusación. Formularon escritos de acusación, con lo cual en ese momento el Barcelona pasó ya, tanto Barcelona como las personas físicas que están ahí en ese procedimiento, pasaron a tener la calidad de procesados. El Barcelona consideró que en el recurso...
De procesados es lo mismo que acusados, ¿no?
Sí. Entonces, el Barcelona, al resolver finalmente su recurso y darle razón de que debía trasladarse el procedimiento aquí a Barcelona, lo que ha mantenido es que, como había seguido avanzando el procedimiento mientras estaba el recurso, debía solicitar una nulidad de actuaciones, indicando que no procedía, que hubiera continuado avanzando el procedimiento en Madrid como lo hizo.
Ya.
Al llegar aquí, le han dado la razón. Lo que se entiende es que tiene que volver el proceso para atrás,
¿sí?
De manera que el Barcelona, de nuevo, debería, en su caso, aparte de que Barcelona haya pedido alguna prueba de diligencia, que no lo sé, pero lo que sí, desde luego, no procedía es que ya estuvieran escritos de acusación, de ambas partes, escritos de defensa, y por tanto que ya tengan la cualidad de acusado procesado.
O sea, que todas aquellas penas que se pedían de 2 años y 3 meses para Bartomeu, más multa de 3,8 millones, de 7 años y 6 meses, más multa de 25,1 millones para Rossell, y dos penalizaciones económicas para el Barça de 11,4 para Hacienda, más una multa de 22,2 millones, todo eso queda en nada.
Todo eso de momento queda suspendido.
Suspendido.
Ahora aquí en el procedimiento... Lo que va a determinar aquí la audiencia de Barcelona es que en su caso se vuelva a dar traslado a Fiscalía y a la acusación,
sí,
para que de nuevo indique. Jurídicamente, claro, que la gente lo que puede pensar es si ya en ese momento la acusación, sobre todo, dijo lo que dijo, se supone que lo va a mantener igual. Fiscalía, ahí está la duda, es decir, Fiscalía es un órgano muy jerarquizado, pero hay ejemplos, ya lo explicó porque es un caso que fue muy evidente, con el tema aquí de Artur Mas y tema del 9M, por ejemplo, la Fiscalía de Barcelona no veía indicios de delito, en cambio la Fiscalía de Madrid sí lo veía. Lo que entiendo es que Barcelona un poco tiene la aspiración, en su caso legítima, desde luego, de que aquí la Fiscalía lo interprete jurídicamente de otro modo. Puede interpretarlo igual y entonces continuar y volver a estar procesados, acusados, en los mismos términos que estaban anteriormente. Por la acusación particular, yo creo que, supongo que era lo mismo, no lo sé, en qué estado está la acusación particular. Y por Fiscalía, yo lo que deduzco es que la persona puede entender que igual aquí la interpretación jurídica es diferente y Fiscalía no hace esa interpretación.
O sea que ahora han dejado de estar acusados, pero en el futuro pueden volver a estarlo. Si Fiscalía de Barcelona consideran que tienen que estar acusados de nuevo.
Si Fiscalía y si acusación particular mantienen lo que dijeron en su momento, podrán volver a estar. Si solo la acusación particular lo mantiene y Fiscalía no... pues entraremos en otro debate, también podrán estarlo, pero entraríamos en otro debate, ya sería el juez el que decide si continúa o no continúa. Pero yo lo que estoy deduciendo es que, bueno, ellos esperan que la Fiscalía de aquí de Barcelona, básicamente la Fiscalía, no sé cómo está la acusación particular, ni en qué situación está la señora Casa y su abogado, si lo mantendrán o no lo mantendrán, pero que la Fiscalía varíe el criterio y considere que la Fiscalía de Barcelona que no concurre en circunstancias delictivas.
¿Siguen estando investigados o lo que se llamaba antes imputados o no?
Sí, o sea, retroacción de actuaciones lo que hace es volver a la etapa anterior al procesamiento.
Okay.
En esa etapa anterior ellos todavía están en fase de lo que ahora se llama investigación.
Uh-huh. Y ahora ya veremos, eso ya se tiene que determinar en la Audiencia Provincial de Barcelona, si va a haber juicio o no, e incluso se puede archivar el tema.
Claro, o sea, ahora el trámite sería de nuevo dar traslado, en primer lugar, a acusación particular de Fiscalía para que hagan sus escritos. También será traslado a Barcelona para su defensa. Si solo acusa acusación particular, ya será el juez el que decida. Si ninguno acusa, evidentemente el procedimiento se quedaría archivado. Si acusa a una de las partes y el juez decide continuar, tiene que volver a señalar nueva fecha de juicio.
Ok. De entrada es una buena noticia para Rossell, para Bartomeu y para el Barcelona, lo que ha pasado, ¿no?
Claro, porque, a ver, repito, o sea, en el ejemplo más próximo, más evidente, para que todo entienda, es lo que pasó con el 9N. O sea, aquí la interpretación que se hacía de Fiscalía en Barcelona, la que se hacía en Madrid, era muy diferente. Al final se tuvieron, ese caso fue muy especial, hubo una reunión a más alto nivel, se impuso un criterio de Madrid y se decidió que se continuaba. Pero por ejemplo, el criterio, por lo que se sabe interno, de Fiscalía de Barcelona era muy diferente. Pero yo lo que imagino es que ellos aspiran a que aquí el criterio jurídico de Fiscalía sea diferente.
Perfecto. Jacinto Vicente, gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo.
Aquest assumpte, Sílvia, també ha parlat el míster.
Celebra una bona notícia per l'entitat, tot i que lamenta el mal que ja s'ha fet als implicats.
Bueno, me parece muy bien. Es una investigación, es un alivio para ellos. Seguramente ya han sido sometidos al juicio público, que significa ese tipo de informaciones. Pero buenas noticias, todo lo que sean buenas noticias, a mí me alegra.
Més coses. Tema xarxes socials. Tema Periscope, Gerard Piqué. Era pertinent avui preguntar-li a Luis Enrique, ell que vol blindar el vestidor i treballar i viatjar amb la màxima privacitat i tranquil·litat. Era pertinent preguntar-li què li semblen aquestes accions de Piqué, que ens ha mostrat fa pocs dies com era un vol per dintre del Futbol Club Barcelona.
I no ens esperàvem una resposta tan favorable de Luis Enrique al Periscope. No sé si ha estat del tot sincer, com a mínim sorprèn la seva resposta, tenint en compte que ell és molt gelós de la privacitat del vestidor, dels jugadors, i que fins i tot va fer fora els periodistes de l'avió de l'equip per aquest motiu.
A mí me parece maravilloso, viniendo de un tío tan ingenioso como Gerard Piqué, conexión directa entre los aficionados y los jugadores, que vean la cercanía, la tranquilidad, la proximidad que hay con los jugadores, la normalidad que existe en lo que pueda significar un viaje, un momento en una zona común, me parece fantástico.
Doncs endavant. Entrem en la recta final de la temporada, Sílvia, en totes les competicions. Quines sensacions té Luis Enrique?
És molt optimista amb les sensacions que li dona l'equip. Recorda que els seus equips, tant quan estava a la Roma, com al Celta, com al Barça la temporada passada, tots els seus equips acostumen a acabar millor del que comencen.
Cada año hemos acabado todas las temporadas mejor que las hemos iniciado. Que no solo tiene que ver con la preparación física, que sí, sino que además hay la suma de muchas cosas que influyen para que llegue el equipo en ese estado. Y veo las mismas sensaciones que la temporada pasada, las que pude tener el año anterior en Vigo. En ese sentido, máxima confianza en que vamos a llegar en la misma línea que estamos ahora mismo o mejor. Lo que viene es estimulante para todos los jugadores, para todos los aficionados.
Lo que viene és el partit contra el Getafe de demà a les 4 a l'estadi del Camp Nou. Quines novetats esportives tenim?
Dues baixes segures. Mascherano sancionat per acumulació de targetes. Rafinha lesionat. També estan de baixa Douglas i Adriano. Es van perdre el partit contra l'Eibar, però avui han entrenat amb normalitat. Veurem si entren a la convocatòria que la donarà demà Luis Enrique.
Anem amb la Loto Lucho, que no està fàcil, no? O què?
Jo vaig a tiro fàcil, eh? Amb Bravo en porteria, Alves, Piqué, Matié i Jordi Alba en defensa, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Suárez i Neymar. L'11 de gala amb Matié per Mascherano.
Molt bé, a veure què fa demà Lucho. Sílvia, gràcies.
Adéu.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford, el motor més premiat en els últims anys. I ara, més per provar-lo, encara més descompte en comprar qualsevol turisme Ford. Per exemple, un Ford Focus per 13.490 euros. Demana cita i consulta en les condicions a Ford.es, xarxa Ford de Catalunya.
Minuts passen de les 3 de la tarda. Això és Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Busquem ara l'última hora del rival, del Getafe, que arriba al Camp Nou en situació molt delicada. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Joan. El Getafe visita el Camp Nou en el peor momento posible, con un punto en los 8 últimos partidos que lo ha dejado a solo un punto del descenso. Además, llega en cuadro a Barcelona con solo 15 jugadores del primer equipo por las 7 bajas que tiene Escribá. Sarabia, Cala y Álvaro Vázquez no estarán por la quinta amarilla, y Lassen, Vigaray, Damián y Roberto Lago por lesión. En los azulones preocupa la falta de gol, solo uno en los últimos 7 partidos, aunque sueñan con puntuar ante un imparable Barça. Quieren evitar a toda costa salir goleados en el Camp Nou y olvidar el tema Halloween. En el recuerdo azulón, el 2-2 logrado en 2014 en el Estadio Azulgrana.
No s'obliden del tot, no s'obliden del tot del tema Halloween a Getafe, que destaquem de la roda de premsa del míster, de Fran Escrivà, Elena.
Que Fran Escrivà ha deixat clar que ell sí, ell i els seus jugadors ja han oblidat l'episodi de Halloween a Getafe, després que Iniesta es disculpés l'endemà en nom del vestidor, amb una trucada a Víctor Rodríguez, que és el jugador que estava a la sala de premsa en aquell moment, però el tècnic del Getafe creu que va faltar una disculpa al president, Ángel Torres, que no ha oblidat i com a protesta no anirà a l'aperitiu amb el Barça demà abans del partit.
Nosotros recibimos, tanto los jugadores como yo, recibimos disculpas por parte de los jugadores del Barça. No sabía que el club nos había disculpado. Sinceramente creo que no hubiera costado nada. Para nosotros se acabó el tema, pero si me preguntan, creo que descolgar el teléfono a un club del señorío y del historial del Barça, creo que hubiera costado muy poco haber levantado el teléfono, haber pedido disculpas, como hicieron los jugadores, y ya está.
Fran Escrivà també s'ha rendit en elogis cap al Trident, però ha volgut destacar que la feina de tot l'equip ajuda que aquesta davantera, Messi, Suárez i Neymar, sigui per ell la millor del món.
Por rendimiento actual, posiblemente es la mejor delantera ahora mismo del mundo. Y luego está el debate ese sobre en la historia, que eso ya es mucho mayor. Y creo que no lo abarcamos, pero sin ninguna duda es una tripleta extraordinaria, sostenida muy bien por detrás. Porque, lógicamente, los focos es normal, están sobre ellos, pero uno no acaba de entender ese equipo sin Busquets, sin Piqué, sin Iniesta, sin todos los futbolistas tan enormes que tienen por detrás y que hacen que los de delante sean todavía mejores.
Fran Escrivà, realista de cara al partit de demà al Camp Nou, diu que ho intentaran, però que ho tenen molt i molt complicat.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Anem al debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Un Bracafé com cada divendres amb el Petón. Petón, què tal? Bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Perfecto. O sea, es que es, no se puede utilizar otro calificativo. Es uno de esos mediodías madrileños que parecen salidos del pincel de Antonio López. El sol arriba, cielo azul y el Bracafé que va a caer aquí redondo dentro de un instante con un poquito de hielo. ¿Qué te parece?
Magnífico. Además, es verdad que Madrid tiene una luz especial, ¿eh? Cuando hace solecito ahí, ¿eh?
Sí, señor.
Muy bonito.
Es así.
Sí, señor. Lluís Izquierdo, Bein Sports, ¿qué tal? Bona tarda, Lluís.
Hola, bona tarda.
¿Cómo estás? Aquí, ¿qué te ve de gust?
Aquí també tenim sol, ¿eh?
També, no, també,
a veure si el Petón es quedarà ara.
No, però és maravilloso, eh? Ese sol barcelonés mediterráneo. Pero este de Madrid, lo que decía Antonio López, no es gratuito, que por cierto está exponiendo ahora, me parece que es en la Galería Thyssen. Es una maravilla ese especial tono azul que brilla. Los domingos por la mañana, sobre todo, que no hay gente porque a las 10 no se levanta nadie. Yo recuerdo cuando iba a jugar, fíjate qué vocación, partidos aquellos de tercera división que me tocaba jugar, yo iba con 19 años, iba perplejo bebiéndome la luz. Pero en fin, es otra historia.
Bueno, vamos al fútbol, amigos, que tenemos a Dunga en Barcelona, Petón, para tratar el calendario de verano de Neymar. ¿Tú de entrada le ves problema que Neymar juegue las dos competiciones que tiene Brasil este verano o no?
Yo veo muchísimos problemas para los futbolistas, si no es sensato. Creo que el Barcelona, que está en la posibilidad de hacerlo, exigirá que solo juegue una de las dos competiciones. Me parecería una barbaridad lo contrario.
Luis.
Bueno, yo me acuerdo mucho del debate que hubo con Alba cuando fichó con el Barça, creo que él que hizo aquellas manifestaciones que quería ir a los juegos y tal, ¿no? Yo creo que como deportista, que uno ha sido más o menos, y deseándole lo mejor siempre a los deportistas, yo creo que sería muy bonito para él poder ir a los dos grandes acontecimientos, ¿no? Pero con perspectiva de club, que es el que le paga al fin y al cabo, es evidente que solo puede ir a uno de los eventos, ¿no? Y a mí me parece que sería mejor que fuera a los juegos. Pero bueno, es muy complicado, es que se han dado las circunstancias para que se disputen estos dos grandes acontecimientos deportivos el mismo verano, ¿no? Es horrible, porque yo creo que Brasil también merece tener a un jugador como él en la Copa América y también en los Juegos, pero al final, insisto, el que paga es el club y claro, esto puede ser terrible para el futbolista de cara ya a la próxima temporada.
Claro.
Dicho lo cual, a mí me parece que va a ir a los dos.
Que va a ir a los dos, bueno.
Sí, sí, a mí me parece que va a ir a los dos y que... yo creo que el entrenador ahí tirará de habilidad y buscará un pacto. Mira, si ganamos todo, tienes todas las facilidades. Vamos, te puedes ir en cuanto terminemos el último minuto del último partido, ya lo que quieras en verano, juega lo que te dé.
Primero gana el triplete y luego te vas.
Exacto.
Claro. Es curioso, pero en el Barça ha habido muchos brasileños, ¿no? En la historia todo ha cambiado mucho hoy en día, pero... Esta complacencia que tiene Luis Enrique con Neymar, que le deja irse de aniversario, aunque esté sancionado y que luego en la rueda de prensa pues tampoco es demasiado duro con él, esto antiguamente probablemente no ha pasado ni con Rivaldo, ni con Romario, ni con Ronaldo. Lo que estáis diciendo, al final se lo ha ganado también, ¿no? Es decir, el año pasado hizo una temporada increíble y probablemente, si, como dice Petón, acaba jugando los dos, es porque se lo va a permitir el club en cierta manera. O sea, el club no va a apretar lo suficiente como para impedírselo.
No, yo más que nada porque tampoco veo al club tensando tanto la cuerda como para llegarle a prohibir que vaya una de las dos.
Claro, porque ahí lo habilidoso es un poco tirar del ejemplo del tocayo sabio de Luis Enrique, Luis Aragonés, que coge a Romario y le dice, míreme a los ojitos. Y lo que está diciéndole después de que le mira a los ojitos es, usted haga lo que le dé la gana fuera de aquí, que yo le voy a proteger. Pero en el campo, entrenando, macháquese y los domingos hágame goles.
No.
Neymar, yo creo, ha sido muy bien entendido por el Barcelona y especialmente por Luis Enrique, ¿eh? También por sus compañeros.
Pero yo quiero apuntar una cosa. La campaña mediática, sobre todo en el entorno del Madrid, queriendo fichar a Neymar, intentando pues desestabilizar al Barça incluso con la posibilidad de que se fuera, creo que en el fondo, me parece, le ha ido bien al propio Neymar. Porque yo creo que el Barça ahora es más condescendiente precisamente por eso, porque ve que es un jugador al que hay que tratar muy bien, hay que mimar, que es una fuente de ingresos espectacular.
Luis, y que está además, por renovar.
Por eso digo, ¿no?, que al final todas estas concesiones, yo creo que en otra situación no se las hubieran dado, ¿no?
Sí. Bueno. En la perspectiva de un representante de Neymar, porque tanto como el padre ahí no nos podemos poner, me costaría, pero si tuviera alguna responsabilidad en algún momento sobre el presente de Neymar, después de haber trabajado en esa profesión durante bastante tiempo, te digo que ahora mismo la situación para él es ideal. Ideal para conseguir una renovación óptima, para casi decidir su futuro unilateralmente. Fijaros lo que os digo.
Sí, sí. Bueno, como la Liga está como está y los partidos del fin de semana, en principio, tanto Barça como Atlético de Madrid como Madrid los deberían sacar, me voy a la Champions y os pido que completéis el cuadro para cuartos de final. Ya tenemos Madrid-Wolfsburgo, PSG-Benfica, Barça y City lo tienen prácticamente hecho. El Atleti pasará, ¿no, Petón? No harán el
yo
tonto.
Yo
¿no?
te voy a dar ya cómo va a quedar el sorteo. Toma nota.
Pues vas más adelante incluso. Ya nos vamos al viernes que viene.
Esto va a ser así.
A ver.
Barcelona-Wolfsburgo.
Te lo firmo ahora.
Real Madrid-Benfica.
Sí.
Atlético de Madrid-Paris-Saint-Germain.
Sí.
Bayern Múnich-Manchester City.
Bayern Múnich City. Oye, me lo he apuntado y el viernes lo voy a recuperar. Esto no pierdo el papel.
No son apasionantes.
Oye, si el duelo
económico contra los fáciles.
Betón, si eso pasa, el partido sin duda alguna o el cruce es el Bayern City, ¿eh?
Claro, hombre. Claro,
qué morbo.
Y el Atlético en dificultades se pulirá el Paris Saint Germain y ya ahí nos vemos en semifinales.
Oye, el PSG a mí me gusta, ¿eh?
Muchísimo, sí.
Están creciendo, ¿eh?
Pero lo que pasa es que esto es terrible. El otro día cuando le empanan al PSG, yo ya estaba leyendo en Twitter, va otra vez, son un desastre, se los van a comer. Luego meten el 2 y ya, qué equipazo, no sé qué. Bueno, estamos siempre...
El que había firmado antes del comentario anterior.
Sí.
El año pasado ya el PSG cae porque se encuentra con un gran Barça, pero ojo, en función de qué sorteo tenga puede llegar lejos,
Sí, hombre, claro, tiene... Fíjate que ahora hay futbolistas ahí que ya... han tenido que emigrar o que aceptaron papel de suplente definitivo de la talla de Cavani.
O sea es que los cambios son Cavani y Pastore, son los que entran.
Sí. Y Berratti estaba
Berratti baja.
Porque no se pudo vestir.
Sí. No, es un equipazo.
Y se carga al lateral derecho más prometedor de Europa por boca fresca. O sea que ojo, al matojo.
Oye, lo comentaremos el viernes que viene que tenemos el sorteo.
Dios mediante.
Petón, Luis Izquierdo, gracias a los dos, ¿eh?
Un abrazo, Luis.
Un abrazo a todos.
Adiós. Chao.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé. De la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé. Això sí que és cafè. El millor cafè.
Els jugadors del Barça a dormir d'hora, a dormir a una hora prudent i a descansar, perquè per rendir en el dia a dia és importantíssim descansar bé i la millor manera de fer-ho és a sobre d'un matalàs Wellness Bioceràmics de Flex. Són uns matalassos d'alta regeneració celular, molt indicats per tothom, però especialment per la gent que fa esport, gràcies a la tecnologia Bioceràmics avalada pel Centre Biomèdic de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els matalassos Wellness Bioceràmics de Flex els trobaràs a la teva Flex Store més propera. Busca-les a la web flexstore.es. Bioceràmics de Flex i a descansar.
Ford.
El teu cotxe t'ho demana, crits. Porta el teu cotxe a Servei Ford per a qualsevol revisió o reparació i et deixem un cotxe de substitució perquè res no t'aturi. Vine al Servei Ford i no et quedis sense cotxe. Pregunta'n les condicions.
Se'ns farà molt llarga la setmana fins a arribar el dissabte per viure la màgia del futbol.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Getafe.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Joan Ballori, Josep Maria Minguella, Elías Israel, Maldini, Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Busquem ara l'actualitat de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
Que té el seu partit de Lliga el dilluns a Granada.
Sí, contra el Granada, un partido complicado, rival directo. Hoy ha hablado al respecto Joan Jordán. Sabemos que hay bajas importantes en el medio pivote, el medio centro del Espanyol, el doble pivote, aunque últimamente era un tribote, con Diop, con Víctor Sánchez. Lo van a formar Abraham, Óscar Duarte y Joan Jordán. Comenzó jugando como consecuencia de bajas y lesiones de compañeros, pero después desapareció tras perder en Valencia. El jugador canterano ha dicho que está satisfecho con su rendimiento, que le consta que Galca también, pero ahora le toca esperar.
Salí yo y el equipo hizo un buen partido en Valencia, luego siguió más o menos el mismo equipo, se ganó y yo también pienso que cuando el equipo gana poco se tiene que tocar, se hace buen partido y encima gana. Yo también podría jugar en este 4-1-4-1. Y seguramente que al final tendré una oportunidad y bueno, trataré de aprovecharla.
Pues de momento seguramente la primera frente al Granada, el Espanyol, partido contra un rival directo que está a 5 puntos el conjunto blanquiazul del descenso, el descenso que marca precisamente el Granada. Ha dicho Joan Jordán que el equipo está en una cierta dinámica positiva, que eso ayuda, que la victoria en Granada es fundamental, pero ojo con perder.
El equipo ha salido reforzado. Sabemos que quedan muchos partidos aún, que esto es muy largo y no nos podemos relajar en ningún momento. Hemos ganado a base de trabajo, de unidad, de esfuerzo, sobre todo de unión de todo el grupo. El grupo está muy unido, sabe que tenemos gente para sacar esto adelante y sabemos que no nos podemos relajar y que tenemos que ir a Granada como si fuera otra final. Porque sabemos que si ganamos van a estar un poquito más tranquilos, aunque aún quedarán muchos partidos por delante.
De entrada, mañana y el próximo domingo, más entrenamientos. Lunes 20:30, Granada Espanyol.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Fins aquí el futbol. Hem de parlar una bona estona de bàsquet perquè tenim partidars aquest vespre al Palau Laurana, Barça-CSK, partit d'Eurolliga. El CSK és el líder del grup i, Albert, pel Barça és un partit vital perquè tal i com està la classificació i la competició, equivocar-te a casa ho pagues caríssim.
És així, és un mal moment per rebre el líder del grup del top 16, però el calendari marca que el CSK és el rival avui. És un dels millors partits que es pot veure ara mateix a Europa, amb un dels grans candidats, recordem, el conjunt rus, per guanyar l'actual edició de l'Eurolliga. Poc marge de maniobra, per no dir que gairebé no té, un Barça que, recordem, està en 4 victòries en 9 partits, que ve de perdre a la pista del Khimki amb una imatge horrible, i a la primera volta, recordem, del top 16, dues cares, el partit disputat a Moscou, a Rússia, i amb els àrbitres, recordaràs, Batllori, desqualificant Joan Carles Navarro. Pel que pugui passar, Xavi Pascual, entrenador del Barça.
Espero que no sigui referència en el sentit de l'arbitratge, espero que sigui més favorable per nosaltres, i per una altra part, has de tenir sempre resposta ofensiva contra aquest equip, al igual que el Madrid exigeix ells també, i no tenir intensitat i duresa per baixar una miqueta la seva anotació.
Avui el top 16 a l'Eurolliga, que passa pel Palau amb aquesta desena jornada, amb aquest gran partit Barça-CSK de Moscou, que s'emmarca en els dos enfrontaments seguits que té el Barça a casa. Avui, davant el CSK, i atenció, dijous de la setmana vinent també al Palau davant el Real Madrid. El Barça ja sap el que és guanyar el Real Madrid en les dues competicions, no a la Copa del Rei perquè no va tenir oportunitat perquè va caure als quarts de final, però ja va guanyar a l'Eurolliga. Veurem si va servir d'alguna cosa. Primer s'ha de guanyar avui. El partit 3 quarts de 9, recordeu, l'expliquem a través de cope.es en una edició especial avui de Tiempo de Juego.
Comentem la jugada amb un històric del bàsquet blaurana, amb l'Andrés Jiménez. Andrés, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No hi ha dubte que estem davant d'un partit crucial, eh?
Clar, és que tal com va la classificació en aquest grup,
i després de l'últim resultat amb a la pista del Quinquí, està clar que és un partit fonamental perquè el Barça tingués una miqueta més de tranquil·litat a nivell de classificació, molt, 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 molt important.
I per guanyar-lo, Andrés, el Barça necessitarà treure la millor versió.
Però totalment, totalment, perquè tots hem vist com està de fort aquest any l'equip rus, i per comptes, doncs, el Barça, doncs, sí, està massa irregular i evidentment que necessitarà estar més que el 100% per poder guanyar. Ara, jo sempre tinc una miqueta d'esperança que el fet de jugar aquests partits importantíssims al Palau sempre dona un plus, i espero que sigui el cas en el partit d'avui.
Què és el que ha de fer millor el Barça avui per ser superior al CSK, que és un equip que destaca en totes les facetes, és molt complet, tenen de tot?
Bueno, per d'entrada tenim, o sigui, a nivell defensiu ser molt més intensos, és molt més dur, impossibilitant tirs fàcils, rebots, defensius que s'escapen, més sòlids com a equip, sobretot en l'aspecte defensiu. I a partir d'aquí, si agafes una miqueta de confiança, jo crec que al Palau, a casa, sempre tindràs un moment que t'ajudi, que sigui més inspirat, però si tens masses llagunes, com està tenint, de pèrdues, de posicions massa, massa fàcils, doncs clar, li has donat molta oportunitat. Tenir un equip com el CSK, si està com està fins ara, si li dones oportunitat, estàs perdut.
Andrés, bona tarda.
Què tal?
Bona tarda. Li trobes explicació al perquè de la irregularitat d'aquest Barça durant tota la temporada?
Sí, estem una miqueta tots. Jo també penso que és un equip que és potencialment no és per estar tenint els problemes que està tenint, perquè, bueno, està ben equilibrat, però clar, hi ha molts jugadors que no estan, doncs, jugant a les seves possibilitats, i tenim dificultats dintre, tenim algunes dificultats fora en algun moment, però també sobretot de joc interior en casos molt, molt, molt importants, i clar, això es nota.
Coincidim que la classificació del Barça pel play-off de quarts de final de l'Eurolliga passa pel Palau, no? Perquè s'ha d'anar partit a partit. Avui és Barça CSKA de Moscou, però no oblidem que dijous de la setmana vinent arriba el Madrid també al Palau.
És que venen tots els partits complicats, i clar, i depenent que malgrat que el bàsquet és favorable con respecte a, en aquest cas, al Quinqui, però bueno, no, hem de amarrar aquests punts de casa, perquè si no amarrem aquests punts de casa, llavors sí que estarem molt exposats a qualsevol possibilitat negativa, i ahir serà pràcticament impossible. Per tant, que clar, són essencials. O sigui, guanyar aquests partits a casa és vital, vital, perquè la situació no sigui complicada fins a un punt que ja no estigui a l'esteve abast. Ara, a dia d'avui, està a l'abast del Barça. Si això es complica més, doncs, realment ja dependerà d'un altre tipus de resultats, i ahir ja sí que és algo que esperem que no sigui la situació. Vamos, jo sóc optimista i crec que avui, vull dir, el Barça guanyarà el CSKA, perquè som conscients de que s'ha de donar el dot de pit al màxim avui.
La última, Andrés, esperem que la cosa surti bé i que el Barça tregui endavant aquests partits i aconsegueixi tirar endavant a l'Eurolliga, però si les coses no anessin bé, Xavi Pascual quedaria en una situació molt complicada, després, per exemple, del que va passar també a la Copa del Rei, que va ser un cop dur?
Home, ja, però aquí ja entrem en un àmbit de... Jo sé una miqueta la situació, però que ara el que hem de mirar és com està la situació a dia d'avui. Jo crec que suficientment important és el repte com per veure què passa, i després jo crec que ara és centrar-se en que està clar que aquest partit s'ha de guanyar, i que si es guanya, evidentment que el següent que ve, que també és molt dur, s'ha de guanyar, que és difícil donar una miqueta, doncs, els resultats que ha hagut, però que tot això pot canviar d'un dia a un altre, i a la que guanyes un partit agafes moral, jugadors que potser no estan del tot bé, doncs també es posen les piles, i tot i sent tota l'inèrcia canvia. Per tant, jo prefereixo fer valoracions quan les situacions ja realment hagin passat i podem valorar-ho. Mentre no hagin passat, jo crec que sempre s'ha de donar la possibilitat de que tot millori.
Perfecte, tant de bo. Andrés Jiménez, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes.
I avui, a partir d'un quart de nou, tiempo de juego, camufego, temps de Champions.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Parlem de futbol sala, que tenim en marxa la Copa d'Espanya a Guadalajara. El Santa Coloma va caure ahir davant del Burela per 6-4 i avui li toca al Barça. Gil, bona tarda.
Bona tarda, davant del Magna Navarra, en un partit que arriba en el millor moment de la temporada. Això és innegable pels de Marc Carmona. 6 victòries consecutives. Ha quedat enrere pel que fan al temps, potser en els números, no a la memòria, l'ensopegada a la Copa del Rei davant del Palma Futsal, però és innegable que, per exemple, resultats com la victòria 7-1 davant d'Inter col·loquen el Barça en un molt bon plànol a l'hora d'afrontar aquesta Copa d'Espanya. Marc Carmona veu a l'equip millor aquesta temporada, més que la passada, en aquests moments de la campanya.
Crec que la línia de la temporada és boníssima, amb el puntual... l'eliminatòria contra Palma, segurament, perquè no hem, sense estar molt malament, però no hem estat el bé que havíem estat. Però crec que a la resta la línia de l'equip és molt bona, és molt millor que l'any passat.
Això sí, Carmona diu que el favorit per endur-se'n el títol és Inter i que la competició es guanyarà des de la defensa. Respecte al rival, el mític Navarra, crec que és un equip amb marca perquè porta molts i molts anys amb el mateix entrenador i la mateixa filosofia de joc.
És un equip super exigent, super competitiu. Tenen una idea de joc des de fa molts anys que és semblant, perquè tenen el mateix entrenador des de fa, crec, 10, 12 o 14 anys, no sé exactament quan. Una idea defensiva molt definida, una idea d'atac molt definida. És un bon exemple quan dius, fes un equip, Xota.
Xota, que és com s'ha conegut tota la vida aquest equip que ara es diu Magna Navarra. L'altre partit, Pozo, Espil Vidal, per cert, un apunt més, Gabriel, que estava entre cotons, mèdicament descartat per aquesta Copa d'Espanya.
Molt bé, sort al Barça, a la competició. Ha estat una de les polèmiques de la setmana, el foc creuat després que l'equip de sincro espanyol quedés fora dels jocs, foc creuat de declaracions entre Anna Tarrés, la exseleccionadora espanyola, i la gent de l'equip actual. Avui ha parlat Ona Carbonell, una de les protagonistes en un acte a Barcelona. Anaïs Martí, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Però ja no tenia massa ganes d'entrar en batalles, no?
No, la veritat és que no. Ha dit que no vol entrar en més guerres amb Anna Tarrés, que té coses més importants en les que pensar, i raó no li falta perquè queden 6 mesos perquè arrenquin aquests Jocs Olímpics i Ona Carbonell i Gemma Mengual seran les úniques representants de l'equip espanyol en la categoria de duo. Ha parlat de l'eliminació, això sí, i ha dit que aquesta eliminació ha estat un dels moments més complicats de la seva carrera esportiva.
Obviamente ha sido un momento muy difícil por el equipo y por el grupo humano que ha envuelto el equipo español de sincro. Pero bueno, yo siempre digo que de todo se aprende, ¿no? Se aprende a ganar, se aprende a perder. Cuando más caes, más aprendes y más fuerte te levantas. Ha sido una competición de aprendizaje y, bueno, de autocrítica también, porque obviamente si no nos hemos clasificado es que nuestros rivales lo han hecho mejor.
Autocrítica d'Ona Carbonell, que per cert no va poder participar en l'últim número col·lectiu per marejos. Ara ja es troba millor, tot i que encara pateix algunes conseqüències de la contusió que va patir en un entrenament.
Que es como si de repente no supieras hacer sincro, te pones boca abajo y yo me notaba de lado, además hacía el salto y competí como pude, no se lo dije ni a mis compañeras porque no había opción, o competía yo o no podíamos ni optar a la clasificación, pero al salir de la piscina me mareé y me desmayé porque estaba muy muy mareada. Ayer ya me empezaron a pasar bastante, he estado unos cuantos días que si estoy recta estoy perfecta, pero al moverme y ponerme boca abajo es como si el mundo se pusiera al revés, y que se pasan pues estando tranquila.
Tranquil·litat, això és el que necessita Ona Carbonell per acabar de recuperar-se. Pròxima cita abans de Rio Europeu de Natació, que es disputa del 9 al 13 de maig a Londres, on per cert va obtenir 2 medalles olímpiques als Jocs del 2012.
És divendres, estem a la recta final d'Esports Cope, per tant, Anaïs, l'agenda esportiva del cap de setmana.
L'agenda en futbol a segona divisió, jornada 20, dissabte 6 de la tarda, Almeria, Girona, i diumenge a les 5, Llagostera, Mallorca i Nàstic, Pontferradina. En bàsquet, jornada 23 de Lliga, diumenge 12:30, Real Madrid, Morabanc, Andorra i València, Manresa, i diumenge a les 6, derbi català entre el Fiat Joventut i el Barça, en handbol, tornada dels quarts de final de la Copa del Rei, dissabte a 6:45, Barça, Granollers, Granollers, els blaugrana parteixen amb avantatge després de guanyar per 27-23 a l'anada. I pels amants de l'atletisme, diumenge a partir de 8:45 del matí, la 38a edició de la Zurich Marató de Barcelona.
El sorteig de les dues entrades per anar al Barça-Getafe demà, número de l'1 al 5, sisplau.
A número 4.
El 4 correspon a dijous. Ahir preguntàvem si veieu algun inconvenient en que Neymar jugui les dues competicions aquest estiu, i ara de l'1 al 36.
El número 5.
El número 5 correspon a Arturo Juárez. Ell no hi veu cap inconvenient, si això li dona felicitat, endavant. Arturo Juárez, segur que és un home feliç perquè se'n va demà a l'estadi del Camp Nou. Ens posem en contacte amb tu. Gil Superstar.
Jo no sé què voleu que us digui, però això del periscope no...
Sembla la Curs Navet, això.
No és una
Curs Navet. També,
també. Ho sembla, el pipi. Bueno,
podria ser.
Amunt i avall,
sí,
amunt i avall.
Sí, però no s'accelera, és constant, és un sonar de submarí. En fi, coses que poden passar. Torneig de golf amateur a Irlanda, el County Laugh Golf Club. Quatre jugadors jugant un forat i apareix una guineu. La guineu es posa a furgar a la bossa d'un dels jugadors. I què es va endur la guineu? La bitlletera del jugador. El tio que s'adona, que això és mío, surt corrents darrere de la guineu, i la guineu, la molt pispa, va haver de deixar la bitlletera perquè tenia molt clar que si no soltava els pempis del jugador de golf, doncs ho tenia molt magre. Coses que poden passar al County Laugh Golf Club d'Irlanda. Última hora. Última els ajuntaments de Lleida i la Seu defensen que Barcelona presenti candidatura als Jocs d'hivern del 2026. Andrés Fernández baja en l'entrenament del Granada per sobrecàrrega muscular.
Gràcies, Gil.
De res.
Les 4, bon cap de setmana.